El matí de Ràdio Sabadell. Amb Raquel García.
Just don't let a good thing die. But honey, you know I've never lied to you.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 12:15 fins la 1 del migdia.
La gent no.
Consumint consciència.
No. La moda ràpida, la fast fashion, té conseqüències nefastes pel nostre planeta. Diuen que cada espanyol consumeix, atenció, 34 peces de roba l'any i que llença entre 12 i 14 quilos de roba. De fet, a Catalunya cada any es generen 164.000 tones de residus textils. Tot plegat genera un impacte molt important pel planeta, per les matèries primeres, evidentment pels litres d'aigua que es consumeixen, les tonelades de diòxid de carboni i els costos de gestionar tots aquests residus. Nosaltres avui volem parlar al Consumint Consciència amb el Miquel Serra i el Josep Alzinet de l'entitat Sabadell Kilòmetre Zero. Bon dia i benvinguts.
Bon dia i bona hora, Raquel.
Bon dia, Raquel.
A veure, avui un tema que és gairebé una assignatura pendent que cada temporada anem parlant i que suposo que va ser un dels temes fonamentals de les xerrades i de les conferències que vau fer amb la regadora, no? L'impacte de la moda.
La regadora, com saps, és una rèplica de l'alternativa del País Basc. No és l'única iniciativa que hi ha, és el primer any que s'ha fet. I dintre d'aquesta fira, a nosaltres se'ns va encarregar, o vam agafar-ho, diguem-ho així, la responsabilitat de tractar el tema del tèxtil. Hem portat 13 iniciatives de diferents sensibilitats, entre elles una de les sensibilitats que hi ha és la que avui en parlarem després, que és la de formació i treball. Que, com ell també exposarà, formació i treball segueix una seqüència, una tradició, que és la que hi havia abans, de que la gent més o menys benestant, de la roba que ja no volia fer servir, doncs la portava a la caritat pels més pobres, no? Segueix una mica aquesta tradició. I ells avui amb això li donen doncs, tot un model d'economia circular en la qual bueno, ja ells s'explegaran amb concretar de què va, no? Gestionen tots els contenidors vermells, aquests famosos que veiem a la ciutat, de la qual després necessitarem que ell mateix ens ampliï algunes dades, perquè hi ha alguns aspectes que no acabem de veure prou clars. Contenidors en els quals nosaltres hi deixem la roba en millors o pitjors condicions i ells a partir d'aquí segueixen tot un circuit que acaba retornant una part del que nosaltres hi depositem. Llavors, aquí ens sorgeixen un munt de preguntes que en el moment en què tinguem el Miquel en antena, doncs li podrem ampliar.
Però que es tracta, doncs, això, no?, de veure que hi ha, doncs, diferents empreses, Josep, que cada vegada, doncs, intenten això, doncs, reduir aquesta petjada que deixem, no?, en el món, en el planeta, amb la nostra manera de consumir i produir.
Sí, a Regadora nosaltres vàrem convidar i varen participar diverses iniciatives relacionades amb marques, totes de proximitat i totes com a mínim tenint un coneixement fidel de tot el procés de producció, des de la fibra fins a la peça de roba posada en el mercat. Una de les coses que volia destacar és que aquestes empreses també que vàrem, aquestes marques que vàrem presentar, agoten tot el ventall, des de roba de, diríem, de consum molt diari fins a roba d'un nivell de qualitat i fins i tot amb unes prestacions com molt elaborades. Per tant, no estem parlant d'una proposta de proximitat i sostenible adreçada només a un consum de segon nivell, sinó esgotant tots els nivells possibles de qualitat en el sentit de disseny, de qualitat i també, malauradament, de despesa, perquè hi havia productes molt cars. En aquest sentit, ens interessa destacar això, que no estem parlant de sectors més o menys de batalla, sinó de tots els sectors de consum possible. El consum de proximitat i el consum sostenible és possible des de totes les perspectives que nosaltres tinguem, d'una peça d'excel·lència fins a una peça de batalla. Totes. I això és molt important per nosaltres, per tal de treure prejudicis que probablement persegueixen molta d'aquesta campanya de consum de proximitat que estem intentant impulsar.
Jo també us volia preguntar, abans de començar doncs, a parlar amb el representant de Roba Amiga, que ens expliqueu, doncs, després de viure aquestes jornades, no?, amb la regadora, si creieu que també és important parlar d'aquests temes des d'una vessant més constructiva o positiva, no? Perquè sempre que parlem de l'impacte que deixem, no?, del canvi climàtic, crec que, clar, els missatges, perquè és la realitat, no?, vivim en un moment complicat, contundent, que, evidentment, no podem doncs, deixar-nos de mans creuades, no?, quedar-nos de mans creuades, però la veritat és que també hem de transmetre el missatge de que cada granet de sorra, no?, aporta, no?
Abans amb el Josep en parlàvem d'això, i parlàvem de que en el nostre cas de la ciutat de Sabadell i Terrassos i tota la zona d'aquesta, o Catalunya en general, vam arribar a un moment de ser una potència important en el sector del tèxtil. Això s'ha anat perdent per diferents motius, algun dels quals ha sigut potser no saber fer marca prou, no donar-li prou valor afegit, i això ha fet també que una part d'aquesta indústria s'hagi mogut, desplaçat, parcial o totalment cap a països de l'Orient, sobretot, no? Xina i tot això. Però comença a haver-hi senyals d'alarma de que els preus d'allà s'estan començant a disparar a uns nivells que ja no és rendible. I això ens dona una oportunitat. I és l'oportunitat de tornar a recuperar aquesta indústria aprofitant l'economia circular, entre altres coses. O sigui, podem començar produint coses en aquí, tenim molt espai en el territori que ja no s'hi cultiva, que no es fa servir, que està bastant abandonat, la prova la tenim amb els riscos d'incendis, i que es podria recuperar per fer certes coses, com tornar a plantar cotó, com poder fer lli, com poder fer altres productes. I això ens tornaria a donar una empenta a una indústria que coneixem.
De fet, és una oportunitat, com ara deies, Miquel. L'altre dia vam parlar en una altra secció, Un altre món és possible, precisament parlant de les oportunitats que pot generar l'ocupació verda, l'economia circular, per la gent del tercer sector, per col·lectius vulnerables en tota aquesta gestió de residus. O sigui que realment, com bé dius, és una oportunitat. És ara, hi ha un nínxol.
Clar, perquè a més, vull dir, nosaltres som consumidors, vull dir, com bé diu, com deies abans, tu deies emprenes, jo t'ho diria en quilos, no? Estem parlant de 20 quilos any i persona, aproximadament, dels quals, i al tanto amb la xifra, només en recuperem entre 1 i 3 quilos. O sigui, escassament un 10% d'això. La resta no sabem on va parar. Es llença? És una incògnita important.
I entremig d'aquest sistema hi ha empreses que es dediquen a elaborar productes tèxtils amb criteris ètics i ecològics, però també hi ha projectes que donen una segona vida a aquests residus i que, a més, ofereixen una oportunitat laboral a les persones que tenen dificultats per trobar feina. Avui parlem de la iniciativa Roba Amiga amb el coordinador d'Economia Circular de la Fundació Formació i Treball, en Miquel Vidal. Bon dia, Miquel.
Bon dia a tothom i benvinguts, siguem en el vostre programa. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres intentarem doncs, avui despertar, com sempre, com tots els dilluns, els consumidors conscients. I primer el que volem fer és doncs, demanar-te qui hi ha al darrere dels contenidors taronges i vermells que tenim per la ciutat.
Ho resumiria amb una frase que diria gent amb bona voluntat. Perquè el nostre propòsit com a organització és inserir persones en situació d'exclusió social a la recollida, el triatge i el tractament d'aquesta roba que té encara un cicle de vida per poder continuar.
doncs ens sembla fantàstic doncs, això, no? Aquest doble objectiu, reutilitzar les peces de roba d'una banda i de l'altra oferir aquesta oportunitat laboral a qui té problemes d'inserció. Quanta gent treballa per vosaltres?
Bé, entre el que és la, diríem, les diferents fases, jo diria una fase que és la logística, en la qual doncs, hi ha persones que estan en contractes d'inserció laboral fent aquestes formacions i aquest acompanyament en contractes que van des de 6 mesos a 1 any. Principalment, els llocs que es creen de feina estan a la planta de triatge de Ses Rovires, que treballen més de 140 persones.
Segons hem llegit, a Catalunya hi ha 900 contenidors de roba amiga. No sé si teniu allò, la xifra, de quants existeixen a la nostra ciutat, a Sabadell?
A la nostra ciutat tenim en aquests moments uns 40 contenidors amb voluntat d'ampliar-los. Uh-huh. Estem aquests dies treballant seriosament amb aquestes possibilitats. Són els contenidors que també són de Càritas, que són aquests contenidors vermells, perquè nosaltres, el nostre origen ve de Càritas com a entitat, però formem part de la cooperativa Roba Amiga, que són els contenidors taronges, on hi ha altres entitats, com poden ser Solidança, Grunes, etc.
I explica'ns què feu amb la roba que recolliu dels contenidors i en què consisteix doncs, aquesta feina de la planta de triatge que explicaves de Sant Esteve de Ses Rovires.
Sí, a la planta de triatge hi ha dues línies de separació de dels articles de roba per les seves característiques materials, on després no sols per la tipologia, sinó per l'estat del mateix, on principalment un 35% d'aquest material és material que podem reincorporar i reutilitzar en el que són la comercialització principalment a les nostres botigues de Botiga Amiga. I la resta és material que o pot anar a l'exterior o pot ser utilitzat a una part que és la recuperació de matèria prima per altres processos que puguin ser incorporats.
Llavors, no sé si teniu una xifra, Miquel, de quanta roba doncs, salveu a l'any.
A veure, a nivell general us diríem que aquí a Catalunya estem gestionant unes 9.000 tones de roba, la planta, i realment ens trobarem que dintre aquí poc temps hem de tenir més capacitat de fer aquest triatge perquè a partir del dia 1 de gener del 2025, per normativa europea, tots els municipis tindran que tenir la capacitat de la recollida selectiva del que diria residu, que no és un residu, perquè és un recurs del que és el tèxtil.
Doncs això ens sembla molt interessant. Afegim també el Miquel i el Josep a la conversa per si volen doncs, aclarir algun concepte, però llavors entenc que a partir del 2025, com bé deies, doncs, veurem els contenidors, un altre, no?, al costat de tots els contenidors d'escombraries que ara tenim, dels 4, veurem un altre que serà precisament per això, per reduir l'impacte que genera la roba.
Mm-hmm. En veurem i també ens hem d'adaptar a nous sistemes de recollida per assolir les fites que tenim que es marca la normativa de recollida selectiva de la Comunitat Europea, perquè el residu no deixa de ser una responsabilitat del municipi, per tant, hem de veure quines altres línies podem fer de contenidoritzacions, de porta a porta i de sistemes per assolir aquests objectius que tenim marcats.
Sí, Miquel, no, a mi em semblava rellevant que ens comentessis una mica com valores el nivell en el que estem, pel que la Isabel Gimeno va explicar en un article del Punt Avui del 17 de febrer d'aquest any. Comentava que, en el millor dels casos, les ciutats que tenim es poden recollir uns 4 quilos per habitant any de roba, quan, segons l'Agència de Residus de Catalunya, la generació de residu tèxtil és d'uns 20 quilos per habitant any. Com valores aquest percentatge o aquesta proporció i com la podem fer créixer?
A veure, la podem fer créixer primerament perquè tindrà que haver-hi més sensibilització per part dels ens municipals i per part de la ciutadania i això ens marcarà que tinguem que tenir a l'Agència de Residus. En aquests moments es marca uns aquests 4 quilos per habitant any necessaris per assolir d'entrada allò que ja estem recuperant que ho hem de fer a un nivell superior.
I l'altra qüestió que volia comentar és que tot el tema de la regeneració, que pel que sembla, no sé, ara corregeixem, em sembla que entre el 30 i el 40% de la roba que recull se'n va a regeneració. A on es fa aquesta regeneració i fins a quin punt la indústria del país és capaç d'assumir-la per tal de realment activar un sector tèxtil que tenim una mica adormit i afavorir el producte de proximitat que, com saps, és el que com a consumidors ens interessa defensar i impulsar.
Jo defineixo el procés com si fos un riu, o sigui, a quina part del riu estem. Hem d'anar a treballar de riu amunt i de riu avall. Dic això concretament perquè el repte més important que tenim en aquests moments és crear un procés d'economia circular, incorporant altres, diríem, agents, com són les filatures, com és la indústria, i tornar a crear indústria local per la recuperació d'aquest material tèxtil que té encara possibilitats de ser utilitzat en sistemes de producció en el món tèxtil. I aquest és el gran repte que tenim en aquests moments.
Perquè explica'ns a Miquel quin és l'impacte d'aquests residus, no?, pel planeta, també, per despertar aquests consumidors conscients, que sí, nosaltres ja hem apuntat algunes xifres.
A nivell d'impacte, abans ho has dit a l'introducció, en aquests moments 165.000 tonelades gestionem, produïm en el territori de Catalunya, de les quals, i això és una dada important a precisar, 140.000 tonelades acaben encara en els abocadors de casa nostra. Per tant, aquests 140.000 tones d'aquest recurs, que és material tèxtil, que podria ser reutilitzat, reincorporat o bé allargar la vida útil d'aquests productes, és l'objectiu que hem d'aconseguir. També marca la directiva europea que a partir del 2035 no podrem enviar més del 10% de residus a abocador. Per tant, tot aquest flux que en aquests moments està anant a abocador tindrà que ser reincorporat i tractat correctament. Tot allò que diré al text, perdó, només un segon, sí. el que direm en el rebuig en aquests moments, encara molt d'aquests material de roba pot ser utilitzat i pot ser incorporat. I nosaltres hem de treballar conjuntament per fer una selectiva cada cop millor per poder aprofitar aquesta matèria prima.
Miquel, una cosa. Aquesta quantitat enorme de residu textil que va a l'abocador, tu penses que si aquí es recuperés una indústria de regeneració que en lloc d'enviar-ho com s'envia ara a la Xina o a la Índia o a països de l'Orient...
Sí, països tercers, diguéssim.
A països tercers, els quals sembla que comencen a tenir ja un cost que comença a fer insostenible enviar-ho allà, que això ens permetria recuperar indústria local. Tu creus que aquest volum de l'abocador es reduiria si tinguéssim la indústria molt més propera?
Sí, perquè aquí es tracta, amb la nova llei de la llei nova de residus que es produirà tant a nivell estatal en els pròxims mesos, any, diria jo, en aquests moments, esperem que pel mes de juny ja estigui aprovada pel Parlament i aquí a Catalunya, la nova llei de residus i de materials recuperables també, marcarà una mica quina és la línia a tractar. Segurament anirem a treballar el que és un sistema de responsabilitat ampliada del productor. Vol dir que aquelles organitzacions que produeixin matèria tèxtil i productes de roba tindran que tenir una responsabilitat del procés de recuperació d'aquestes matèries. Uh-huh. Correcte?
Sí, sí.
I aquest serà un punt d'inflexió molt important. I estem treballant ja en aquests moments. A Catalunya hi ha el pacte de la moda circular que està impulsada per l'Administració de Territori i Sostenibilitat, bueno, en aquest cas la nova estructura que té el Departament i l'Agència dels Residus, per treballar entre tots els actors per començar a encaminar aquests escenaris que estem parlant en aquests moments.
I això li posarà fre una mica a plataformes com Amazon?
Bé, tot aquell que porti... Que quan tu poses un producte i hi ha un sistema de responsabilitat ampliada del productor, tot el que posis en aquest entorn d'aquesta tipologia tindrà que haver-hi un procés, diguéssim, de responsabilitat de tractament i de reincorporació. Llavors, els productors, i no diré noms en aquests moments, sinó d'entitats que estan col·laborant ja en aquests moments i sensibilitzant-se, també formaran part de veure com produïm, en quines tipologies de materials produïm, que siguin fàcilment caracteritzades, perquè en aquests moments es trobem unes combinacions de cotons amb elastanos que són molt difícils de recuperar. Sí? I no es tracta només de recuperar, sinó de recuperar correctament, i això té que veure amb, també en el disseny dels productes tèxtils que ens fa falta en aquests moments donar-li un enfoc completament diferent.
Per això és important, no?, també que les empreses siguin conscients de la importància d'aplicar aquesta economia circular als seus productes, de dissenyar peces de roba, doncs, que barregin materials que siguin reciclats i reciclables?
Sí, i per això el món del disseny de la moda també té un paper molt important. Vull dir, hem d'obrir aquest escenari a donar a conèixer quina és la traçabilitat del procés per entendre que quan comencem a incorporar el disseny dels mateixos, tinguem aquesta consciència de després poder-lo recuperar amb la seva màxima percentatge.
I nosaltres, evidentment, hem de dir que el consumidor hi té un paper central en aquest procés. La demanda serà un activador fonamental, imprescindible, per activar tot aquest canvi, tot aquest retorn a una economia molt més verda, molt més sostenible, molt més social. Per tant, des de les organitzacions o des de les associacions o dels col·lectius que, diríem, defensem un altre tipus de consum, volem i ens implicarem en activar al màxim aquests criteris de consum conscient i responsable per part de la ciutadania. Em sembla molt rellevant no apartar-nos d'aquest procés.
I aquesta vegada no hauríem de permetre anar a la cua de les iniciatives. Itàlia està fent bandera i valor afegit del producte recuperat i reciclat. O sigui, està venent com a valor afegit el utilitzar prendes que provenen de reciclatge. Per tant, escolta, no ens quedem a la cua. Comencem a espavilar i a despertar, i també tot el teixit del país, el del disseny, el de fomentar el producte, doncs començar a incidir en que utilitzar una prenda recuperada, reutilitzada, que no genera residus, és un valor, i això li hem de donar una sortida. O sigui, no anem a la cua i copiant, com sempre, al final.
En aquest sentit, Miquel, suposo que ja estàs d'acord, i no sé si vosaltres també detecteu que cada cop hi ha més gent que ve també, doncs, a comprar aquestes peces, no? Sí. a les vostres botigues.
Sí, perquè l'increment de les botigues, nosaltres tenim en aquests moments 12 botigues en el territori més proper de Barcelona i àrea metropolitana, però també en tenim a Tarragona, a Reus, i pensem obrir el més possible en el Vallès Occidental per estar també presents. És molt important també el canvi de consumidor que estem veient i de client que estan arribant a les nostres botigues, que té una concepció molt diferent de lo que és la compra d'un producte que encara té cicle de vida molt amb unes característiques de qualitat molt bones i que comença a fer-ne ús del mateix. Això és nou i la tendència cada cop va més en aquest sentit.
Afortunadament, doncs esperem que aviat tornem a parlar perquè ens expliquis que, doncs, heu obert alguna botiga al Vallès, esperem que la nostra ciutat també. No sé si exporteu a d'altres països, i et volia demanar també quant costa també a nivell mediambiental fer una peça de roba, per exemple, una samarreta.
A veure, aquí els estudis són bastant complicats perquè depèn de diferents factors. Vull dir, nosaltres col·laborem molt amb l'Intexter de l'UPC de Terrassa, i un dels diàlegs més importants és saber com començar a tenir, i no sols des d'aquí, sinó a nivell global, quins són els índexs de càlcul d'impacte. El que sí que podem dir és que, i són dades que desenvolupem amb l'Intexter, de cada quilo que nosaltres aconseguim recuperar, reincorporar, estalviem de 17 a 25 quilos d'emissions de CO2. És important aquesta dada perquè només que multipliquem pels 140.000 tones que he dit abans l'impacte que té, ja no sols d'abocador sinó d'emissions de carboni, això és una petjada en aquests moments bastant important.
Home, brutal, eh? Em sembla brutal. Un quilo de roba recuperada, uns 17-25 quilos d'emissions de CO2 que ens estalviem. Doncs jo crec que hauríem de fer, no?, cadascú de nosaltres una mica d'examen de consciència i reflexionar per intentar, doncs, això, ajudar a evitar aquest canvi climàtic. Per acabar, explica'ns una mica la feina que feu vosaltres també des de la Fundació Formació i Treball, ja que no només participeu de Roba Amiga.
Sí, nosaltres, com dic jo, tot allò que sigui capaç de crear un lloc de feina, nosaltres intentem estar atents. Tenim tota la línia de recuperació alimentària, tenim tot el que és la formació de persones en la trajectòria del que és la restauració. El passat any vam gestionar a prop de més de 340 tones de donacions alimentàries i és fàcil dir aquesta quantitat, però és molt important. O sigui, actuem en el que és la línia del tèxtil, però també en el que és la gestió de la recuperació dels aliments. També és un greu problema aquest. Penseu que a Catalunya 264.000 tones d'aliments encara acaben en els nostres abocadors. Anem pensant, si voleu un altre dia en farem una més concreta en aquest sentit. I també el que són altres línies de serveis que podem incorporar des del sistema, des del que són la formació i serveis de neteja, com de gestió de boscos, de neteja de boscos. Vull dir, aquí estem treballant seriosament noves línies per tot allò que puguem incorporar en lloc de feina amb una persona que pugui tenir un risc d'exclusió, estiguem presents.
Doncs déu-n'hi-do, la feina que teniu per endavant. Miquel, et prenem la paraula i parlarem un altre dia del malbaratament alimentari.
Sí, sisplau.
Doncs que vagi molt bé el dia, tant el Miquel Vidal, coordinador d'Economia Circular de la Fundació Formació i Treball i vinculat al projecte Roba Amiga que avui us hem explicat, i evidentment, com sempre, el Miquel Serra i el Josep Alzinet de Sabadell Quilòmetre Consum Quilòmetre Zero per doncs, intentar això, transformar la nostra societat, sacsejar consciències i despertar els consumidors conscients. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Al matí, amb Raquel García.